Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimecres 27 de setembre del 2023. Una jornada que torna a començar amb el cel serè, amb temperatures que ja ho diuen tot i amb valors que són més propis de finals d'agost que no pas de finals de setembre. La previsió del temps de seguida amb en Dani Ramírez. Però abans, Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel.
Ens hem d'abrigar o no ens hem d'abrigar avui, no, abans de sortir de casa?
No, podeu sortir amb màniga curta. Potser els pantalons llargs no farien mal a ningú, però màniga curta podeu sortir, perquè tenim, per exemple, 4 graus a Vall de Núria, tenim 10 graus a Ribes de Freser i Adàs, tenim 11 graus a Ripoll, 12 a la Vall d'en Bas i a Mieres, 13 graus a Olot, Sant Feliu de Pallerols i Vic, 15 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, i 7 graus a Figueres, Banyoles, Anglès, Girona i Roses.
Anem a la previsió del temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I amb en Dani Ramírez.
La temperatura continuarà contrastada avui, matinada fresca, una mica freda al Pirineu, es pot baixar dels 7-8 graus, la Garrotxa, Osona, 11, 10, 12 graus de mínima, però després de dia farà calor com va passar ahir. Es va arribar als 30 graus a Mieres, 28 a Vic, 27 en el cas d'Olot, amb unes temperatures doncs, que són clarament més altes del normal. Avui seran doncs, un grau o dos més altes, podrem ja arribar a 29-30 graus a altres indrets, prelitoral, Baixa, Garrotxa, punts d'Osona, tot això amb sol, o matí alguna boirina, i bé, a la tarda 4 núvols prims. Per tant, un dimecres tranquil i càlid, però és que la temperatura encara pujarà més demà dijous, per tant, algun valor de 31-32 graus es pot donar. Són temperatures impròpies per aquesta època de l'any i aproximadament 8 graus per sobre la mitjana. Les nits fresques, però potser no tant, també de nit pot pujar un parell de graus de temperatura, però tampoc són temperatures d'agost. Pràcticament de finals d'agost la temperatura diurna. De moment cap canvi en el temps en tota la setmana, per tant la calor garantida també tant dissabte com diumenge i per descomptat divendres.
Gràcies, Dani. Doncs ja ho veieu, la màniga curta a l'ordre del dia. Títoles de la jornada a l'antena del 5 minuts més, avui obrint-los en clau econòmica.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La patronal ripollesa demana canvis en les polítiques d'ocupació.
Veuen incongruències en un mercat laboral on tenen 100 ofertes per cobrir, mentre el Ripollès hi ha 700 persones a l'atur i 121 persones reben la renda garantida de ciutadania. Denuncien que l'actual situació obre les portes a la picaresca.
L'Anna Prieto és responsable de l'àrea d'ocupació i formació de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès.
Sí, de que les dades econòmiques és de 885 de mitjana per una persona i, no, i va pujant i augmentant a nivell d'unitat familiar. Per tant, si ho comparem amb una nòmina, amb un conveni baix, un conveni estàndard o el salari mínim interprofessional que està en 1.080 euros, la diferència és poca. I això és el que ens amoïna a l'hora de no tenir tantes polítiques actives, que és el que demanem i és el que intentem posar sobre la taula i restar tantes polítiques passives.
Les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa reclamen millores laborals. Us ho explicàvem ahir en aquest mateix programa.
Doncs sí, en un comunicat expliquen que volen fer arribar el seu malestar general per les condicions actuals que tenen. Reclamen, entre altres mesures, que s'augmenti el pressupost municipal del 2024 perquè hi hagi una millora econòmica en totes les categories laborals.
Escoltem la portaveu del Comitè de Treballadores del Consorci, Marta Teixidor, en una entrevista aquí, als 5 minuts més.
No, persones que agafen excedències, que se'n van aprovar altres vies de laborals i molt, molt relacionades també amb el nivell econòmic, no? És a dir, companys i companyes que ens diuen nosaltres canviem de lloc de feina no perquè no se'ns tracti bé el consorci o perquè no estiguem bé aquí, sinó perquè, evidentment, la remuneració econòmica és superior a la que estem rebent aquí.
I avui també anirem cap a Can de Bànol, perquè en els darrers mesos l'Ajuntament ha notat un increment dels excessos de velocitat.
Doncs sí, el consistori està en contacte amb els Mossos d'Esquadra per posar-hi remei, implantant alguna mesura dissuasiva.
Escoltem l'alcalde del municipi, és l'Oriol Lázaro.
Parlava amb els responsables de trànsit de Mossos d'Esquadra que hi ha gent que passa 100 i 120 per hora per una via que en realitat hauria de ser, has d'anar a 50, perquè estàs passant per dintre de la vila. I a més hi tens passos de vianants que creuen. Això ho hem d'intentar a resoldre de manera que no hi hagi aquestes velocitats. hem de pensar mesures dissuasòries i ja estem pensant en com podem resoldre aquest punt.
I atenció al que els hi passa a les Planes d'Hostoles, perquè l'Ajuntament resol el misteri de la numeració del barri de Poca Farina.
Fins ara hi havia confusió en els números de les diferents cases de la zona. Repartidors i serveis d'emergències han tingut dificultats per trobar la casa en qüestió en els darrers temps.
Escoltem en Marc Puig, és l'alcalde de les Planes.
Hem aconseguit ja tenir la numeració de totes les cases del barri de la Poca Farina, que en els propers dies també els explicarem, els direm als veïns i veïnes d'aquest barri del poble quin número tenen, perquè ara en aquests moments es troben que fent les compres per internet o quan hi ha hagut alguna emergència, els serveis, tant ambulàncies com Mossos d'Esquadra o Bombers, no localitzen la casa.
I avui també us parlarem del Festival Lluèrnia, perquè es trasllada.
El recorregut ja el vam pensar doncs, abans de ja la primavera passada i hem voltat bastants dies veient els espais i tots hem descobrit que hi havia espais de la zona Malagrida, jardins que estan tancats, que podrem obrir, que algú de nosaltres no hi havia estat. La zona Malagrida, què té? Tenim aquest eix que per un costat ens va bé perquè ens facilita el recorregut, per un altre ens deixa perdre'ns per carrers laterals, però sí que són peces de gran format.
Aquesta vegada el Lluèrnia, aquest espectacle absolutament impressionant d'instal·lacions lumíniques, travessarà l'eix que va des de la plaça Major fins al Parc Nou d'Olot. I avui, en matèria esportiva, hem de dir que la Lliga de Futbol Sala encara no ha començat, però el Ripoll ja ha aixecat el primer títol del curs.
Sí, els de la capital es van imposar per 3-4 al Corbera a la final de la Supercopa Catalunya, disputada a Calldetenes aquest diumenge. El maig es va decidir a la tanda de penals, després que el del Baix Llobregat acabessin remuntant un 3-1 favorable al Ripoll.
I la garrotxina Meritxell Pons, protagonista, perquè està decidida a coronar el cim del culturisme natural català.
La garrotxina competirà aquest diumenge a Pallejà amb l'objectiu de ser preseleccionada per al Campionat Europeu d'Alemanya.
Són les 8 i 6.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria en clau econòmica. Avui l'actualitat marca el pols. La patronal ripollesa demana canvis en les polítiques d'ocupació. Veuen incongruències en un mercat laboral on tenen 100 ofertes per cobrir, mentre al Ripollès hi ha unes 700 persones a l'atur i 121 persones reben la renta garantida de ciutadania. Denuncien, Jordi Altesa, que l'actual situació obre les portes a la picaresca.
Segons les dades d'un estudi encarregat per la UIR, l'any passat hi havia 121 prestacions de renda mínima de ciutadania que beneficiaven a 223 persones al Ripollès. Aquesta prestació implica una partida econòmica de 886.000 euros i alerten que aquesta ha anat creixent al llarg dels anys. Actualment, la renda garantida és de 717 euros i arriba fins als 867 si es fa un seguiment des del SOC de la cerca de feina, entre d'altres complements com, per exemple, tenir fills a càrrec. Tot i això, mentre el salari mínim interprofessional és de 1.080 euros bruts, una combinació que fa que costi cobrir llocs de treball. Per això creuen que calen polítiques públiques més actives en trobar feina i no tan passives. Anna Prieto és la responsable de l'àrea d'ocupació i formació.
De que les dades econòmiques és de 885 de mitjana per una persona i, no, i va pujant i augmentant a nivell d'unitat familiar. Per tant, si ho comparem amb una nòmina, amb un conveni baix, un conveni estàndard o el salari mínim interprofessional que està en 1.080 euros, la diferència és poca. I això és el que ens amoïna a l'hora de no tenir tantes polítiques actives, que és el que demanem i és el que intentem posar sobre la taula, i restar tantes polítiques passives.
Des de la UIR també creuen que fallen els controls de si la gent rebutja ofertes de feina. Un dels requisits per obtenir la renda és no haver rebutjat cap feina en els últims 12 mesos, un factor que creuen que obre la porta a la picaresca. Ho detalla Josep Pascal, vicepresident executiu de la UIR.
Que les ajudes serveixin per a aquella gent que realment les necessita, fins i tot més si cal, però que realment aquella gent que està utilitzant la picaresca per poder viure del sistema, doncs que intentem evitar-ho. No? Clar, ens està costant al Ripollès el tema de les rendes garantides al voltant de 900.000 euros. Són molts diners. Són molts diners. I després resulta que nosaltres com a representants de les empreses el que ens acaba arribant és que no trobem gent per treballar. Estem intentant anar a buscar gent a fora perquè vingui a viure i a treballar al Ripollès.
La patronal ripollesa demana un mercat de treball més dinàmic amb polítiques actives que millorin les competències dels treballadors per inserir-los laboralment.
Per cert, parlant de millores laborals, les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa reclamen millores laborals. En un comunicat expliquen que volen fer arribar el seu malestar general per les condicions actuals que tenen.
Reclamen, entre altres mesures, que s'augmenti el pressupost municipal del 2024 perquè hi hagi una millora econòmica en totes les categories laborals. Fan una crida a la bona voluntat política perquè millori la seva situació.
Informa Roger Isern.
Les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa alcen la veu. En un comunicat a més aquest divendres, reclamen mesures laborals urgents. Expliquen que la situació econòmica, social i la Covid han provocat un augment dels casos arribats a l'organisme, un 70,3% d'augment d'expedients en els darrers 10 anys. Des del Comitè de Treballadores del CASC expliquen que hi ha molta rotació de professionals per insatisfacció a les retribucions que no s'equiparen a la resta de territoris, on altres professionals desenvolupen la mateixa tasca. També afegeixen que tenen molta dificultat de cobrir les vacants als llocs de treball esdevingudes de baixes laborals o voluntàries que de vegades ni es cobreixen bé per la durada de la baixa o bé per la durada excessiva dels tràmits administratius pel procés de substitució. Ho ha explicat la portaveu del Comitè de Treballadores del CASC, Marta Teixidor, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot.
Com a treballadores de l'àmbit social i amb una atenció a serveis socials, que és una professió doncs difícil perquè ja tenem col·lectius doncs vulnerables, col·lectius amb dificultats i per tant genera una sobrecàrrega. Sí que des de la crisi del 2008, després ha passat tot el tema de la pandèmia, hem començat a veure doncs això, no? Que tenim una càrrega de treball, que tenim una dificultat per cobrir baixes, que tenim una remuneració econòmica que considerem que no s'adequa doncs a les dificultats laborals que tenim i a la tasca que estem fent com a professionals.
Teixidor també explica que denoten molta dificultat per generar borses per cobrir vacants i un nombrós augment de la sol·licitud de comptabilitat laboral de les treballadores i hores de més en el seu horari laboral. Reclamen que s'incloguin les formacions i el contracte amb l'empresa de riscos laborals, mesures de riscos laborals psicosocials que actualment són motiu de baixes de professionals.
Persones que agafen excedències, que se'n van a provar altres vies de laborals i molt, molt relacionades també amb el nivell econòmic, no? És a dir, companys i companyes que ens diuen nosaltres canviem de lloc de feina no perquè no se'ns tracti bé el consorci o perquè no estiguem bé aquí, sinó perquè evidentment la remuneració econòmica és superior a la que estem rebent aquí.
Segons el Comitè de Treballadores del CASC, és un fet relacionat amb la situació econòmica social global que ha agreujat també degut a les situacions que s'atenen des del Consorci. Alhora volen que s'estableixi una mesura per la retribució de les hores extres justificades quan hi hagi una sobrecàrrega de feina. Les treballadores del CASC també fan una crida a la bona voluntat política per fer aquests canvis i que es puguin reflectir aquestes millores al més aviat possible.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem ara a la seguretat ciutadana perquè en els últims mesos l'Ajuntament de Can de Bànol ha notat un increment dels excessos de velocitat al municipi, tant al nucli del poble com sobretot a la Nacional 260.
El consistori està en contacte amb els Mossos d'Esquadra per posar-hi remei implantant alguna mesura dissuasiva.
Informa Martí Palau.
Can de Bànol ha notat en els darrers mesos un augment de la velocitat dels vehicles que circulen tant pel nucli del municipi com sobretot per la Nacional que travessa el poble. L'Ajuntament està en contacte permanent amb els Mossos d'Esquadra per posar-hi remei amb l'objectiu, sobretot, de conscienciar la població. És un problema rellevant, sobretot al més d'un quilòmetre de recta de la Nacional 260, on s'han detectat velocitats molt excessives. Així ho explica Oriol Lázaro, alcalde de Camp de Bànol.
Parlava amb els responsables de trànsit de Mossos d'Esquadra que hi ha gent que passa 100 i 120 per hora per una via que en realitat has d'anar a 50, perquè estàs passant per dintre de la vila. I a més hi tens passos de vianants que creuen. Per això ho hem d'intentar a resoldre de manera que no hi hagi aquestes velocitats. Hem de pensar mesures dissuasòries i ja estem pensant en com podem resoldre aquest punt.
Des de l'Ajuntament asseguren que les mesures que es volen implantar no són en cap cas amb l'objectiu de multar els conductors, sinó que seran elements dissuasius per evitar l'accés de la velocitat, sobretot a la Nacional i també a la GI 401, la carretera que va cap a Gombrèn. Tot i això, seran solucions que no arribaran d'avui per demà.
Tot el que puguem fer serà a mig i llarg termini, perquè quan has de treballar amb carreteres ja sabem que bé, has d'anar a picar portes de Fomento i portes que costen que t'escoltin, però tenim la voluntat de fer-ho i d'intentar arreglar-ho.
L'Ajuntament de Campdevànol i els Mossos d'Esquadra continuaran en contacte per decidir quines són les mesures més convenients per evitar que els conductors continuïn apretant el gas més del compte.
A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament ha resolt finalment el misteri de la numeració de poca farina. Què passava fins ara, Neol?
Doncs que hi havia confusió en els números de les diferents cases de la zona. Repartidors i serveis d'emergències tenien dificultats per trobar la casa en qüestió en els darrers temps. Ara ja s'ha completat la feina de saber el número de cada casa i s'espera que abans d'acabar l'any cada habitatge tingui la numeració correcta.
Que compri per internet i no acabi rebent el paquet pot ser estrany. Que truquis a l'ambulància i no arribi a casa ho és més. I que al teu barri una casa tingui el número que no li toca ja es converteix en el misteri més gran. Tot plegat és el que ha passat aquests darrers anys al barri de Poca Farina de les Planes d'Hostoles, on la numeració de les cases ha provocat un autèntic caos. Els números d'habitatges no quadraven i confonia aquells que intentaven arribar com repartidors de paquets o serveis d'emergències. Per posar-hi solució, l'Ajuntament del municipi hi ha posat fil a l'agulla i ha aconseguit esbrinar el número de casa a casa del barri. Ho explica l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig.
Hem aconseguit ja tenir la numeració de totes les cases del barri de la Poca Farina, que en els propers dies també els explicarem, els direm als veïns i veïnes d'aquest barri del poble quin número tenen, perquè ara en aquests moments es troben que fent les compres per internet o quan hi ha hagut alguna emergència, els serveis, tant ambulàncies com Mossos d'Esquadra o bombers, no localitzen la casa.
Puig també afegeix que han acabat la feina i ara només queda fer-la realitat. Diu que esperen que abans de final d'aquest mateix any les cases del barri de Poca Farina de les Planes d'Hostoles tinguin el número que els hi correspon.
I per tant, aquesta feina ja l'hem feta, ja sabem cada casa quin número d'habitatge té i per tant això també ho explicarem i abans d'acabar l'any, si tot va bé, tots els habitatges d'aquest barri del municipi ja tindran la seva numeració completa.
A partir d'ara, les cases del veïnat de Poca Farina de les Planes d'Hostoles tindran el número que els pertoca i evitaran la desorientació d'aquests repartidors i serveis d'emergència.
Un dia més, les qüestions mediambientals també marquen el pols de l'actualitat. A Ridaura canvien el model de gestió de residus per deixar d'estar a la cua del reciclatge. Pere Ubach.
Ridaura ha decidit implementar un sistema de gestió de residus amb contenidors tancats. Després de reunir-se amb el Sigma i el Consell Comarcal, el consistori ha optat per adherir-se a aquest model. Amb aquest nou sistema, els veïns hauran de disposar d'una targeta per poder obrir els contenidors. El regidor de Medi Ambient, Miquel Vilarrasa, assegura que els canvis per als veïns a l'hora de llençar la brossa seran mínims. Tot i això, cal tenir en compte que cada targeta només funcionarà en una de les àrees disponibles al poble. Aquesta mesura permetrà analitzar en detall com es recicla a Ridaura.
És on podrem una mica veure en quines zones del poble doncs, poder no reciclar tan bé i en quines sí que es fa més bé i veure doncs, després com gestionar-ho. La nostra idea no és que aquest sistema serveixi per sancionar ni per res, al contrari. Nosaltres som molt, molt en pro d'intentar fer divulgació, intentar informar la gent i que entre tots ens creiem que el tema del reciclatge és important.
Excepte Olot, Ridaura era l'únic municipi de la comarca sense un model de gestió de residus definit. De fet, segons un estudi publicat per l'Agència de Residus de Catalunya, Ridaura se situa a la cua del reciclatge a la Garrotxa, precisament just per sota d'Olot. Així doncs, amb el sistema de contenidors tancats, esperen poder separar millor les escombraries.
Diguéssim que era la recollida que hi havia fins ara, no? El contenidor de vidre, el de cartró i paper, el d'envasos i el rebuig. Llavors, què passa? Que el rebuig s'enduia molta part, i sobretot la matèria orgànica, que s'anava amb el rebuig. Llavors, ostres, si podem la matèria orgànica separar-la d'aquí i fer una recollida una miqueta més delicada i més conscient, llavors creiem que amb aquest pas podem pujar una mica.
Vilarrasa assegura que aquest nou model de gestió de residus s'ha de començar a implementar a partir del mes que ve. A més, diu que durant les setmanes prèvies s'informarà els veïns i veïnes per explicar on es podran recollir les targetes i quin serà el funcionament a partir de llavors.
I el Regenerando arriba a Sant Pau de Segúries. Paula Sayagó.
L'agricultura i ramaderia regenerativa d'arreu de la península s'han citat a Sant Pau de Segúries, concretament a la cooperativa Mas La Sala. La trobada coorganitzada pels membres de l'entitat ha acollit el 8è Encuentro Ibérico Regenerando, una convenció que reuneix a persones implicades en el moviment regeneratiu i que serveix per continuar compartint aprenentatges i realitats, així com evolucionar en el desenvolupament de models i formes renovades de producció. Així ho explica Ada Navarro, responsable de comunicació de l'Associació Agricultura Regenerativa.
En aquesta edició som 80 persones d'arreu del territori parlem de la península Ibèrica i a més també ens han acompanyat companys de Portugal i d'Itàlia amb l'objectiu d'intercanviar experiències, què és el que funciona en cada lloc, com ens ho podem emportar, com podem aplicar-ho en el nostre context, i aquest és el perquè del Regenerando.
Una de les activitats s'ha enfocat en el pasturatge i en la nutrició de terra, plantes, animals i persones, i el paper clau que té l'aigua, la ramaderia i l'agricultura, sempre des del punt de vista regeneratiu.
I no deixem encara les qüestions lligades amb el medi ambient, perquè l'escola Malagrí de Dolot tindrà plaques fotovoltaiques al taulat del pavelló.
L'Ajuntament d'Olot segueix amb la seva aposta a favor de la transició energètica en els edificis públics. Actualment el projecte se centra en els centres escolars de la ciutat i ara és el torn de l'escola Malagrí. En aquest centre es preveu que s'instal·lin plaques fotovoltaiques al taulat del pavelló. Aquest espai permetrà instal·lar un total de 20 plaques solars. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica que l'edifici principal del Malagrí està catalogat i per això no poden actuar-hi al cim.
Pel que fa a les plaques fotovoltaiques de l'escola Malagrí, aquestes s'instal·laran en la part del pavelló de l'escola Malagrí, que és la part de l'edifici que no està protegit. Sabeu que l'escola Malagrí és una escola doncs, que gairebé té 100 anys. Jo diria que serà l'any que ve, precisament, quan complirà el centenari aquestes escola a la part de l'edifici.
Berga assegura que les instal·lacions de plaques fotovoltaiques als centres educatius no contemplen una pròxima comunitat energètica local, ja que el consum elèctric d'aquests edificis normalment absorbeix tota l'energia que són capaços de produir.
I als 5 minuts més, ara encenem el llum, perquè el festival Lluèrnia es trasllada a Pere.
Reinventar-se o morir. Aquesta frase popular serveix per representar la necessitat constant d'actualitzar-se per seguir sent rellevant i és el mantra que s'han aplicat des de l'organització del Festival Lluèrnia per preparar l'edició d'aquest any. En la que serà la 12a edició, el festival proposarà redescobrir indrets de l'Eixample Malagrida. El recorregut inclou el Parc Nou, la Plaça Amèrica, la Plaça Estrella, diferents jardins particulars, l'Alberg Malagrida, el Museu dels Sants o el Pavelló d'Esports. Segons el director del festival, Àngel Bayona, aquesta serà una oportunitat excel·lent per visitar jardins particulars que, en tractar-se de cases privades, no estan oberts al públic.
El recorregut ja el vam pensar doncs, abans de ja la primavera passada i hem voltat bastants dies veient els espais i tots hem descobrit que hi havia espais de la zona Malagrida, jardins que estan tancats que podrem obrir, que algú de nosaltres no hi havia estat. La zona Malagrida, què té? Tenim aquest eix que per un costat ens va bé perquè ens facilita el recorregut, per un altre ens deixa perdre'ns per carrers laterals, però sí que són peces de gran format.
Els hortolans de la Llum del Lluèrnia d'enguany seran Nua Arquitectes. Aquest equip presentarà una instal·lació de gran format anomenada Ritual, situada a la Casa Vaireda. Un dels responsables d'aquest grup, Ferran Tinyena, assegura que aprofitant l'hort d'aquest mas, proposen rendir un homenatge al sector primari.
El fet de cultivar ve de la mateixa arrel llatina colere, no? d'habitar, no? cultivar i habitar, i això ens ha portat a construir aquest hort, que és un hort que es pot viure des de dins i des de fora, que és un ritual, que és una estança, una plaça, un recinte, un temple, no? I que una mica entenem aquest temple també com un tribut, no? Com un tribut al sector primari, l'agricultura, que és el sostén de tota societat.
El Lluèrnia se celebrarà els dies 10 i 11 de novembre. El dia 10 es posaran en marxa les instal·lacions de llum i l'11 s'encendran les de foc.
I avui hem de parlar d'instal·lacions esportives perquè l'Ajuntament de Ripoll vol posar fil a l'agulla en el manteniment de les instal·lacions esportives de la vila. Des de l'actual equip de govern consideren que no s'ha fet prou per mantenir aquests equipaments en bon estat i per això diuen que aquest serà un dels seus temes prioritaris. Informa Guido Sengerote.
L'Ajuntament de Ripoll ja està explorant vies per millorar l'estat del centre de tecnificació esportiva de la Vallaneda. El taulat de l'equipament esportiu té de goters, ja s'ha hagut de canviar el parquet i des de l'equip de govern de la Vila Comtal diuen que cal solucionar aquest problema d'una vegada per totes. Albert Santandreu és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Ripoll.
A la Vallaneda ja hi estem treballant, estem mirant de solucionar el tema de, perquè a més és un pavelló nou i que té 10 anys i ja han canviat el parquet 3 vegades i això és indecent, vull dir, s'ha de solucionar ja imminentment. Estem treballant per solucionar-ho. El pavelló de la Vallaneda té un problema que és que la construcció no permet fer una solució molt fàcil, llavors s'està mirant de canviar el taulat perquè a última hora és de l'única manera que demanant subvencions i millorant l'eficiència energètica ho puguem aconseguir.
Aquestes obres poden suposar un petit trasbals per als clubs usuaris amb la impossibilitat d'utilitzar la instal·lació durant un temps, però el consistori creu que cal solucionar el problema. Els deguters del pavelló, en canvi, tenen més difícil solució.
I el pavelló ja és més complicat perquè és un teulat de molts metres quadrats, fer-lo nou és inviable, pel pressupost que té, però estem buscant alternatives per intentar solucionar. El que no pot ser és que si hi ha goteres al pavelló, la solució que es doni és posar un toldo, un tendall per dins. I així és l'aigua ja cau fora de la pista. S'ha de mirar de solucionar d'una altra manera.
El consistori acusa l'anterior equip de govern de no haver fet prou per mantenir les instal·lacions en bon estat i diu que aquest mandat invertirà més fons en manteniment i posarà en segon pla la construcció de nous equipaments.
I en esports també, la garrotxina Meritxell Pons està decidida a coronar el cim del culturisme natural català. Ja ha parlat en Guillem Guardiola.
Amb aquesta música, la garrotxina Meritxell Pons està decidida a fer una coreografia que la faci escalar aquest diumenge al cim del culturisme natural de Catalunya. A l'estiu, la culturista es va proclamar subcampiona de Catalunya en la categoria de biquini, una modalitat inferior a la que competirà aquest 1 d'octubre. Pons reconeix que està molt satisfeta del físic amb què pretén guanyar el campionat.
Jo allà no vaig, estar molt en el seu lloc. Llavors, el meu cos creiem que serà més oportú sortir amb la modalitat de culturisme, que es valora més la muscularitat, que és el que jo tinc ara de més. La veritat, estic contenta amb el físic que estic traient, tant a nivell estètic, muscular, estic contenta.
Meritxell Pons porta més d'un any duent a terme una preparació natural i vegetariana amb l'ajuda de suplementació com proteïna o aminoàcids.
Doncs molta sort en aquesta aventura que li espera aquest proper cap de setmana. Anem camí de 8:45.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Fes Més, el bricolatge de casa.
Menjadors, salons, habitacions... Amb els mobles en kit de Fes Més, dona vida als teus espais i decora cada racó com més t'agradi. Descarrega't el nostre fullet a fesmes.com.
I si vols consells, descomptes i promocions, subscriu-te al nostre newsletter. Entra a fesmes.com, dos clics i ja tens tots els avantatges. Fes Més, gasta menys.
Anticipa't a l'arribada del fred. A la Metalasseria Reixac trobaràs una àmplia selecció en nòrdics, de fibra o ploma sostenible. I si vols tenir un bon descans, pots triar entre una gran oferta en canapès, matalassos i els coixins que més s'adapten a les teves necessitats. Recorda que més a Metalasseria Reixac hi trobaràs tota mena d'articles per la llar. Visita'ns al carrer Notari Clusells 11 d'Olot.
La Renove al Bazar Canàries. T'abonem fins a 149 euros pel teu electrodomèstic vell. Aprofita i canvia la nevera, el forn, la vitroceràmica, l'assecadora, el rentavaixelles. La Renove al Bazar Canàries. No te'l perdis. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot.
Nou Toyota CHR. Cada nou material, cada nou detall, cada nova elecció... Tot compta. T'agradaria conèixer en exclusiva aquest nou model? Vine a Aura Motor el divendres 29 i dissabte 30 de setembre i enamora't del nou Toyota CHR. Troba'ns a la carretera Santa Coloma sense número. Les Preses, Girona. Toyota. Let's go beyond.
Si t'agrada la dansa, el teatre musical, el cant o el teatre, la Quarta Paret és la teva escola on pots trobar formació, experiències artístiques i diversió des dels 3 fins als 18 anys. També oferim diverses activitats escèniques per adults i formació preprofessional. Desperta l'artista que portes dins a la Quarta Paret.
Ens encanta aquest so. I volem que tu també gaudeixis del millor tennis taula. Aquest divendres t'esperem al pavelló municipal a partir de les 7 de la tarda per animar el club tenis taula Olot Gabinet Permar, que s'enfrontarà amb l'Arteal Santiago. Viu un equip de superdivisió. Viu el tenis taula Olot. Viu el teu equip.
Bon dia i bona hora, són 8:45. Avui és dimecres 27 de setembre del 2023. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Si ara mateix us acabeu d'incorporar, heu de saber que el dia va de tot això que us expliquem ara en forma de titulars.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia a l'economia, en concret al Ripollès, perquè la patronal ripollesa demana canvis en les polítiques d'ocupació.
Veuen incongruències en un mercat laboral on tenen 100 ofertes per cobrir, mentre al Ripollès hi ha 700 persones a l'atur i 121 persones reben la renda garantida de ciutadania.
Escoltem, l'Ada Prieto és responsable de l'àrea d'ocupació i formació de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès.
En aquesta edició som 80 persones d'arreu del territori. Parlem de la península Ibèrica i, a més, també ens han acompanyat companys de Portugal i d'Itàlia amb l'objectiu d'intercanviar experiències.
Aquest no era el tall de veu, evidentment, que volíem escoltar de l'Anna Prieto. Ara sí que ja la tenim a punt per avaluar precisament aquests canvis que demanen en polítiques d'ocupació a la comarca.
De que les dades econòmiques és de 885 de mitjana per una persona i va pujant i augmentant a nivell d'unitat familiar. Per tant, si ho comparem amb una nòmina, amb un conveni baix, un conveni estàndard o el salari mínim interprofessional que està en 1.080 euros, la diferència és poca. I això és el que ens amoïna a l'hora de no tenir tantes polítiques actives, que és el que demanem i és el que intentem posar sobre la taula, i restar tantes polítiques passives.
Les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa també estan en peu de guerra, reclamen millores laborals.
En un comunicat expliquen que volen fer arribar el seu malestar general per les condicions actuals que tenen. Reclamen, entre altres mesures, que s'augmenti el pressupost municipal el 2024 perquè hi hagi una millora econòmica en totes les categories laborals.
Com a treballadores de l'àmbit social i amb una atenció a serveis socials, que és una professió doncs difícil, perquè ja tenem col·lectius doncs vulnerables, col·lectius amb dificultats, i per tant genera una sobrecàrrega. Sí que des de la crisi del 2008, després ha passat tot el tema de la pandèmia, hem començat a veure doncs això, no? Que tenim una càrrega de treball, que tenim una dificultat per cobrir baixes, que tenim una remuneració econòmica que considerem que no s'adequa doncs a les dificultats laborals que tenim i a la tasca que estem fent com a professionals.
I avui també hi ha preocupació a Can de Bànol, perquè en els últims mesos han notat des de l'Ajuntament un increment dels excessos de velocitat al municipi.
El consistori està en contacte amb els Mossos d'Esquadra per posar-hi remei implantant alguna mesura dissuasiva.
L'alcalde del municipi és l'Oriol Lázaro.
Parlava amb un dels responsables de trànsit de Mossos d'Esquadra que hi ha gent que passa 100 i 120 per hora per una via que en realitat has d'anar a 50 perquè estàs passant per dintre de la vila. I a més hi tens passos de vianants que creuen. Això ho hem d'intentar resoldre de manera que no hi hagi aquestes velocitats. Hem de pensar mesures dissuasòries i ja estem pensant en com podem resoldre aquest punt.
I es resol un dels grans misteris que hi havia a les Planes d'Hostoles. Per què els paquets no arribaven quan tocava? I per què, entre altres coses, els serveis d'emergències es perdien quan algú demanava una ambulància? Això ha passat a les Planes d'Hostoles, en concret al barri de Poca Farina.
Doncs sí, Joel, perquè hi havia confusió en els números de les diferents cases de la zona. Ara ja s'ha completat la feina de saber el número de cada casa i s'espera que abans d'acabar l'any cada habitatge tingui la numeració correcta.
L'alcalde és en Marc Puig.
Hem aconseguit ja tenir la numeració de totes les cases del barri de la Poca Farina, que en els propers dies també els explicarem, els direm als veïns i veïnes d'aquest barri del poble quin número tenen, perquè ara en aquests moments es troben que fent les compres per internet o quan hi ha hagut alguna emergència els serveis, tant ambulàncies com Mossos d'Esquadra o bombers, no localitzen la casa.
I a Ridaura canvien el model de gestió de residus per deixar d'estar a la cua en reciclatge.
Fins ara el municipi no tenia un model de gestió de residus definit i això provocava que, per exemple, la fracció orgànica no recicles bé. Segons el regidor de Medi Ambient, Miquel Vilarrasa, aquest nou sistema els permetrà assolir els estàndards que es demanen des de la Unió Europea.
Els veïns satisfets perquè no en tenien, perquè Ridaura no estava al dia en aquesta qüestió.
Molta gent demanava sobretot el tema de la matèria orgànica, que no entenien com podia ser que no tinguéssim això. Llavors, pel que sigui, per casuístiques, doncs no havia arribat. Ara, amb aquest tipus de model, ens arribarà.
L'agricultura i la ramaderia regenerativa incorporen tècniques que pretenen fer servir menys fertilitzants i productes químics i, per tant, tenir un menor impacte en la biodiversitat i al medi ambient.
Per posar en comú algunes pràctiques favorables, es proposen projectes com el Regenerando, que enguany s'ha celebrat a Sant Pau de Segúries i ha reunit persones implicades en el moviment provinents d'arreu de la península.
L'Ada Navarro és responsable de comunicació de l'Associació Agricultura Regenerativa.
En aquesta edició som 80 persones d'arreu del territori. Parlem de la península Ibèrica i, a més, també ens han acompanyat companys de Portugal i d'Itàlia amb l'objectiu d'intercanviar experiències, què és el que funciona en cada lloc, com ens ho podem emportar, com podem aplicar-ho en el nostre context, i aquest és el perquè del Regenerando.
I altres continguts en un format més breu. L'escola Malagrida d'Olot tindrà plaques fotovoltaiques al taulat del pavelló.
Des de l'Ajuntament asseguren que els agradaria haver pogut aprofitar tot l'edifici, però que l'està catalogat com a bé d'interès local, no poden.
I avui hem de parlar també del Festival Lluernia, perquè es trasllada.
Aquest any se celebrarà al barri de l'Eixample, Malagrida. Segons el seu director, Xavier Bayona, aquest canvi es deu a la voluntat d'oferir un espectacle diferent després de 12 anys.
De fet, ja sabeu que el Lluernia és tot un referent de la capital de la Garrotxa.
El recorregut ja el vam pensar abans de ja la primavera passada i hem voltat bastants dies veient els espais i tots hem descobrit que hi havia espais de la zona Malagrida, jardins que estan tancats que podrem obrir, que algú de nosaltres no hi havia estat. La zona Malagrida, què té? Tenim aquest eix que per un costat ens va bé perquè ens facilita el recorregut, per un altre ens deixa perdre'ns per carrers laterals, però sí que són peces de gran format.
I avui en matèria esportiva hem de parlar d'equipaments esportius i en concret de Ripoll. Perquè l'Ajuntament vol posar fil a l'agulla en el manteniment de les instal·lacions esportives de la vila.
Des de l'actual equip de govern es considera que no s'ha fet prou per mantenir les instal·lacions en bon estat i per això diuen que serà una de les prioritats de la seva acció de govern.
Escoltem el regidor d'Esports, és l'Albert Sant Andreu.
A l'Avellaneda ja hi estem treballant, estem mirant de solucionar el tema de... perquè a més és un pavelló nou i que té 10 anys i ja han canviat el parquet 3 vegades i això és indecent, vull dir, s'ha de solucionar ja imminentment. Estem treballant per solucionar-ho. El pavelló de l'Avellaneda té un problema, que és que la construcció no permet fer una solució molt fàcil. Llavors, s'està mirant de canviar el teulat.
I la garrotxina Meritxell Pons, decidida a coronar el cim del culturisme natural català, competirà aquest diumenge a Pallejà amb l'objectiu de ser preseleccionada per al Campionat Europeu d'Alemanya.
Meritxell Pons reconeix que està molt contenta del físic que ha aconseguit els últims mesos amb una preparació natural i vegetariana.
Jo allà no vaig, estar molt en el seu lloc. Llavors, el meu cos, creiem que serà més oportú sortir amb la modalitat de culturisme, que es valora més la muscularitat, que és el que jo tinc ara de més. La veritat, estic contenta amb el físic que estic traient, tant a nivell estètic, muscular, estic contenta.
I pel que fa a Catalunya, Espanya i el món, avui estem molt pendents de la segona entrega d'aquestes jornades d'investidura, d'aquests plens d'investidura que s'estan celebrant al Congrés dels Diputats. Ahir una de les notícies destacades va ser la plantada de Sánchez, que ha marcat el primer dia del debat d'investidura amb un Feijóo més crític que no pas candidat.
El líder popular ha emprat la primera sessió del seu debat d'investidura per atacar el PSOE i rebutjar una possible amnistia.
Mentrestant, des de Catalunya, Pere Aragonès insta Sánchez a fixar abans del 2027 les condicions d'un referèndum.
El president dona per descomptada l'amnistia i assegura que aviat podrà rebre al Palau el president Puigdemont, Marta Rovira i la resta d'exiliats i exiliades.
S'amplia als 30 anys els preus reduïts per joves en concerts, teatre i circ d'escena 25.
El president Aragonès ha anunciat a Instagram que s'amplia la franja d'edat i també el catàleg d'activitats culturals amb preus reduïts per a públic jove.
Hi ha hagut polèmica al Parlament del Canadà. Finalment ha acabat amb disculpes del president del Parlament per l'ovació del ple a un nazi.
Yaroslav Hunka, de 98 anys, va lluitar per la independència d'Ucraïna de Rússia a la Segona Guerra Mundial, però ho va fer en el bàndol nazi.
El supervivent d'un dinar familiar mortal, clau per resoldre un possible crim a Austràlia.
Tres comensals de l'àpat van morir suposadament enverinats per un bolet i l'anfitriona i cuinera és la sospitosa principal del cas.
I a l'Al-Karabà, que comença l'exili de milers d'armenis que fugen de l'Azerbaidjan.
Ja hi ha 19.000 refugiats a Armènia i una explosió en una gasolina ha mort 20 persones, mentre l'oposició acusa el govern armeni d'haver-se rendit.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A punt la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Avui tornarem a tenir un altre dia típicament d'estiu, Aniol, però abans les temperatures, perquè de fet ja ens avancen que avui tornarem a passar calor.
Doncs sí, Joel, tenim 4 graus a Vall de Núria, 10 graus a Das i a Ribes de Freser, 11 a Ripoll, 12 graus a la Vall d'en Bas i a Mieres, 14 a Olot, Sant Feliu de Pallerols i Vic, 16 graus a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau i 18 a Figueres, Banyoles, Anglès, Girona i Roses.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
La temperatura continuarà contrastada avui, matinada fresca, una mica freda al Pirineu, es pot baixar dels 7-8 graus, la Garrotxa, Osona, 11, 10, 12 graus de mínima, però després de dia farà calor com va passar ahir. Es va arribar als 30 graus a Mieres, 28 a Vic, 27 en el cas d'Olot, amb unes temperatures doncs, que són clarament més altes del normal. Avui seran doncs, un grau o dos més altes, podrem ja arribar a 29-30 graus a altres indrets, prelitoral, Baixa, Garrotxa, punts d'Osona, tot això amb sol o mateix alguna boirina, i bé, a la tarda 4 núvols prims. Per tant, un dimecres tranquil i càlid, però és que la temperatura encara pujarà més demà dijous, per tant, algun valor de 31-32 graus es pot donar. Són temperatures impròpies per aquesta època de l'any i aproximadament 8 graus per sobre la mitjana. Les nits fresques, però potser no tant, també de nit pot pujar un parell de graus de temperatura, però tampoc són temperatures d'agost. Pràcticament de finals d'agost la temperatura diurna. De moment cap canvi en el temps en tota la setmana, per tant la calor garantida també tant dissabte com diumenge i per descomptat divendres.
Peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot al peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Escolteu els 5 minuts més, una de Bruno Mars, i a la tornada marxem cap a Vall de Núria.
Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Show you when you're mine, oh mine. Mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. And if you can make my wish come true, if you let me treasure you, if you let me treasure you. Oh, oh, should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa, oh girl, I'm gonna show you when you're mine.
Yeah.
Març, els 5 minuts més. Ara és el moment de seure'ns a esmorzar.
Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb en Josep Maria Palet, és responsable del projecte i director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
Amb el suport de Twitic.
Amb ell ens n'anem cap a Vall de Núria. Què tal, Josep Maria, com estem? Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia.
Gràcies per venir a esmorzar avui amb nosaltres aquí a l'antena dels 5 minuts més. Déu-n'hi-do el treball que heu fet a Vall de Núria i les descobertes que hi ha hagut, perquè explica moltes coses de l'activitat humana en aquest punt, no?
Ah, exacte. Sí, sí, nosaltres bé estudiem el paisatge, com a element cultural, i treballem aquestes valls del Pirineu amb una perspectiva històrica, des de l'origen de les transformacions antròpiques al neolític fins a l'època contemporània.
Uh-huh. En aquesta ocasió, però, el que heu pogut detectar és que ja hi havia comunitats de pastors en èpoques molt pretèrites, no? Explica'ns una mica.
Sí, un dels elements més singulars és justament poder datar l'origen de l'ocupació d'aquestes valls, no? La seva antiguitat. I ja avui sabem que aquest origen recula fa uns 6.000 anys, és a dir, el neolític mitjà, cap al quart mil·lenni abans de la nostra era. Diverses comunitats ramaderes ja freqüenten i s'instal·len aquestes valls en campaments d'alçada a l'època de l'estiu, no? Aprofitant els recursos ramaders i també doncs, l'explotació del bosc, la cacera, la recol·lecció i l'explotació de minerals, no? I això doncs, comença, com us dic, fa ara entre 5-6.000 anys, no? I aquest ha estat un poder documentar això, ha estat un element molt singular.
De fet, teníeu, diguem-ne, alguna mena d'espai en blanc des de l'any 2010 fins ara. Ara heu descobert unes 350 estructures de cronologies diferents. Quin tipus d'informació us han aportat?
Sí, la nostra recerca el primer que fa és un inventari del patrimoni arqueològic, històric i etnogràfic d'aquestes valls. Aquest patrimoni està estretament vinculat a l'activitat ramadera. Per tant, el que documentem són estructures en pedra seca, que són antigues cabanes, tancats, i estructures especialment doncs, diverses, més o menys complexes, vinculades a aquest tipus d'explotació que és la ramaderia, el pastoralisme, no? Hi ha també puntualment explotació de minerals, llavors documentem doncs, altres tipus de pues, races mineres, etcètera, o cubetes o petits forns de tractament del mineral, no? Però bàsicament la informació que hem documentat en aquest sector del Pirineu Oriental, del Ripollès, és molt vinculada a la ramaderia doncs, per la riquesa que té la pastura d'alta muntanya. Recordeu que estem treballant en tot moment per sobre de la cota 2000, si parlem d'una ocupació que és estacional i que està molt vinculada a la idea de la transhumància, no? A la connexió doncs, d'aquestes valls del Ripollès amb les planes litorals de l'Empordà.
De fet, heu trobat cabanes, coves i fins i tot orris que s'han preservat fins ara. Com ens els hem d'imaginar? En quin estat de conservació us els heu trobat?
Doncs, justament, com bé comentes, no? la conservació de les restes és un dels elements més singulars. Aquestes valls han estat ocupades de forma, podríem dir avui, sostenible, durant milers d'anys, no? I això fa que els espais d'ocupació es vagin reutilitzant al llarg dels segles i és aquesta continuïtat d'ús el que fa que les estructures es conservin molt bé, no? Arribant doncs amb aquesta seqüència perfectament fins al segle XIX, principis del segle XX, no? Per tant, el seu estat de conservació és molt bo, molt espectacular, en alguns casos excepcional. I l'origen, com us dic, d'algunes estructures que avui veiem que semblen doncs, de fa quatre dies, doncs resulta que l'origen pot recular a la prehistòria, no? Avui sí que en aquestes últimes dècades, especialment a partir de mitjans del segle XX, tots aquests espais han patit una transformació d'usos molt important, i que significa l'abandonament d'aquests espais i, en conseqüència, la deterioració, el deteriorament d'aquest patrimoni.
Heu intentat esbrinar per què s'abandonaven aquests espais? Les temperatures extremes, ara no fa tanta calor com... Ara, diguem-ne, fa més calor, ara no fa tan fred com segurament en aquestes èpoques de les que estem parlant. La climatologia podia ser un factor que fes que abandonessin precisament aquestes planes altes?
Bé, l'aprofitament del prat, de les espais supraforestals, és estival, és estacional. Això vol dir que estem en un moment relativament càlid, no?, de les darrers 6.000 anys, amb petites fluctuacions, però que a l'estiu aquestes pastures han estat sempre pastures bones, especialment les més orientals, no?, que, com sabeu, tenen un règim de pluviositat immens i esdevenen, concretament a Coma de Vaca, les zones de Caralps i de Setcases, doncs són espais pastorals riquíssims. No? Llavors, sí que hi ha una interacció de les societats amb el clima, no?, i aquest és un tema avui de molta actualitat, però no tant seria, jo penso, el fet d'un refredament, no?, com al revés, la situació actual, no?, l'escalfament. Si hi ha una major sequetat, molta més la sequera i la calor, però especialment la sequera, sí que afecta a la pastura, no? Perquè ara ho veiem, no? Hi ha anys que, bueno, l'any passat, aquest any una mica menys, però l'any passat, per exemple, al juliol la pastura ja estava groga com si fos setembre-octubre, no? Llavors el ramat això sí que ho pateix perquè no té menjar. Val? Aleshores, a nosaltres hi ha un fet curiós, que és el que es coneix en època moderna com a la petita del gel, que és un pic climàtic una mica més fred i humit, que es situa especialment entre els segles XV i XVIII, o sigui, en època moderna. Aquesta fase, justament, que és més freda i humida, és una fase on documentem una intensíssima ocupació de les valls de Núria i de Coma de Vaca, no? O sigui que és una relació complexa, la del clima amb els humans.
Certament. Per cert, el que sí es constata és que la transhumància ja era un fet llavors, un fenomen que encara es produeix ara i que, per tant, confirma que aquest trànsit entre les parts més altes del Pirineu i les planes més baixes ja es produïa precisament en aquesta època tan pretèrita.
Bé, això ho matisaria. Nosaltres, un dels objectius de la recerca és justament documentar i conèixer els orígens de la gran transhumància històrica vertical, que en diem, no?, entre les planes litorals humides, que són pastures d'hivern, i les pastures d'alta muntanya a l'estiu, no? Aquesta connectivitat, en el cas que ens ocupa, entre l'Empordà i el Pirineu i el Ripollès, la datem molt bé a partir del segle X, 9, 10, seria ja en època medieval, no? En els darrers 1.000 anys, podríem dir. La importància és que l'explotació ramadera i la mobilitat, no a tan a llarga distància, però segurament més de caràcter més a nivell de vall o a nivell més comarcal, aquests desplaçaments transhumants més locals, no tan de llarga distància, aquests sí que són d'origen, reculen al neolític, al període neolític. D'acord? Llavors el que veiem és aquesta seqüència. La fase prehistòrica és molt important, com comentava. El període romà també, aquesta ha estat una de les grans descobertes també, el període romà, on es pensava que Roma no s'interessava per les muntanyes, i ara veiem que és tot el contrari. El Pirineu va ser absolutament controlat, estructurat i ocupat durant el període romà. És una de les grans fases que documentem. I després, també vinculat a l'explotació ramadera, especialment, però també a l'aprofitament d'altres recursos, i sobretot amb una idea molt important, que és la connectivitat, no? En el marc de l'Imperi Romà, les valls del Pirineu s'insereixen en tota una xarxa viària comercial que connecta a les valls del Ripollès amb les províncies de l'imperi, no? Com, amb una visió com molt contemporània, i això és molt interessant. I després sí que a partir de l'antiguitat tardana, sobretot en època visigòtica, a partir del segle VI, VII, es comença a construir el que coneixerem ja en època històrica com a la gran transhumància vertical, no? Entre les planes litorals i el Pirineu.
Josep Maria Palet, responsable del projecte i director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, t'agraïm que ens hagis acompanyat avui als 5 minuts més. De fet, amb tota aquesta informació ara es vol transferir aquest coneixement a la societat amb noves rutes, plafons didàctics i un laboratori portàtil per entendre què fa un arqueòleg del paisatge, que això també és molt interessant. Un dia et convidarem per parlar de què suposa investigar tant i una mica quines sensacions teniu quan feu descobertes com aquesta. Però això, si et sembla, Josep Maria, serà un altre dia, perquè és una de les qüestions que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, eh? Com viviu després d'estar gratant tant de temps a la Terra una descoberta. Josep Maria, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i bona hora. Escolteu els 5 minuts més. Amb 5 minuts ens plantem ja a les 9 en punt.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Amb 4 minuts ens plantem ja al punt exacte de les 9. Anem tancant el programa per avui. Demà hi tornem a partir, com sempre, de la mateixa hora per despertar-vos de la millor manera, al costat de la ràdio i amb tota la informació. Aniol Puigverd, demà és un dia gran per nosaltres, un dia que ens ha de fer reflexionar molt, perquè demà és el Dia Mundial de la Informació i el Dia Mundial de les Notícies. Sembla que tenim feina, eh? Per això hem convidat demà, aquí al programa, el president del Col·legi de Periodistes de Catalunya a les comarques de Girona, en Jordi Grau, per analitzar com tenim la professió i cap on va tot això de la informació. Fins demà, Niel.
Fins demà, Joel.
A tots els oients, fins demà. Bon dia i bona hora.